Gina, el Camp de Tarragona, etc, etc. Però segurament hem de treballar per portar més empreses a la conca de l'Ebre i a la conca del Segre, Ebre, etc, etc, sí.
Sí, parlem també del món econòmic.
I la modernització del Canal d'Urgell, que no me la descuidi, perquè si no, els regants del Canal d'Urgell se'n recordaran de mi. S'ha de modernitzar el Canal d'Urgell, perquè això permetria segurament estalviar molta aigua que es podria aprofitar precisament, per exemple, en polítiques industrials que ajudessin a reequilibrar el territori, que ajudessin a fixar la població i que ajudessin a un major equilibri territorial al nostre país.
Deia, si parlem del món econòmic, ahir ens assabentaven de la notícia d'aquesta possible fusió del BBVA amb el Banc de Sabadell. Què li semblaria una fusió com aquesta?
Bueno, primer és que em sembla que el primer que cal matisar és que això ben bé no és una fusió, perquè això és una iniciativa del BBVA per quedar-se al Banc de Sabadell. Ells diuen que és una fusió, però en realitat no han pactat res amb ningú, han actuat per sorpresa i no és la millor manera d'actuar, sí? Escolti, a mi em sembla que és important que en la nostra economia i en totes les economies hi hagi el màxim de competència possible, i que és millor un mercat de lliure competència que un mercat monopolista o que un mercat oligopolista, sí? Monopolista és que només n'hi ha un, oligopolista és que n'hi ha molt poquets, diguem-ne. Ara ja n'hi ha molt pocs, n'hi ha quatre. A Catalunya n'hi ha dos i una miqueta més, per entendre'ns, però en l'Estat n'hi ha quatre. Si es produís aquesta adquisició, si es produís aquesta fusió o aquesta compra o aquesta, en quedarien tres. Jo crec que és millor quatre que tres. I si ara vostè em preguntés, i creu que és millor 5 que 4? Sí, crec que és millor 5 que 4. I per tant, com que estic convençut que com més millor, millor per tothom, millor per les famílies que busquen una hipoteca, millor per les empreses que necessiten un crèdit, millor per, no ho sé, per tothom, justament perquè crec que és bo que n'hi hagin més. Per això també treballem per fer més fort a l'Institut Català de Finances. Per això també treballem per fer més fort Avança i tots els sistemes públics per ajudar empreses i start-ups del nostre país, per ajudar-les a créixer, per ajudar-les a exportar, per ajudar-les... Jo crec que això, en això el govern ha fet una molt bona feina, i que una prova de que ha fet una molt bona feina és que estem en rècord d'exportacions.
Li volia preguntar per l'aeroport, li volia preguntar per Hard Rock, li volia preguntar pel finançament. Estem bastant fora de temps.
Haurem de fer més entrevistes, perquè
si
tots aquests temes són...
Vingui més, no hi ha cap problema. Sí que li vull preguntar dues coses per acabar amb aquesta xerrada. Amb Junts per Catalunya està decebut?
Estic decebut... Bé, és irrellevant si jo estic decebut o no estic decebut. De fet, és irrellevant.
Però vostè diu que és irrellevant, jo crec que no ho és.
Bueno, jo crec que sí que ho és. Com que vostè m'ho pregunta a mi i el que contesto sóc jo, doncs deixi'm contestar com a mi em sembla. No, és irrellevant si jo estic decebut o no estic decebut. Jo el que voldria és que tothom actués amb responsabilitat. I, per tant, que quan algú està en un govern, no l'abandoni. Jo voldria això. Jo el que voldria és que si hi ha uns bons pressupostos, els aprovin. I com sabem que són bons? Doncs perquè tenien el suport dels sindicats, de les empreses, del món de la cultura, del tercer sector, del no sé què. Per tant, eren bons. Si tenien el suport de tot això, eren bons. Per tant, jo el que voldria és que quan hi ha uns bons pressupostos, els aprovin. Ja està. No és rellevant si em deceben a mi. El que és rellevant és si no ajuden al país. Això sí que és rellevant. Jo crec que en molts moments no han ajudat al país.
Abans m'ha reconegut, senyor Junqueras, que després d'aquestes eleccions caldrà pactes postelectorals.
No, jo li he dit que el que vull és que guanyem i que guanyem en majoria absoluta i que etcètera, etcètera.
Jo respon com vostè em respon. Una cosa és el que vol, l'altra el que passarà.
Sí, el que passa que justament perquè els pactes són difícils? Perquè fins ara aquells que han tingut l'oportunitat de participar dels pactes no ho han volgut fer.
Deixi'm preguntar-li així.
Ho han fet francament malament.
Què li cal a Catalunya? Un pacte d'esquerres o un pacte independentista?
No, és que el que necessita Catalunya és un pacte amb Catalunya. Que el que necessita Catalunya és un pacte que estigui avalat per tothom, pels sindicats, per les empreses. Això és el que fa Esquerra Republicana. Per tant, ningú aconseguirà posar-nos davant d'un dilema que és fals. Que és fals. No és que si és d'esquerres no és independentista, és independentista no és d'esquerres. No, és que aquest país només tindrà polítiques d'esquerra, de veritat, i definitivament, si és independent. I aquest país només serà independent si és capaç d'implementar polítiques com les que implementa Esquerra Republicana a favor de la feina, a favor de l'escola i a favor de les famílies. Doncs jo vull fer això. Jo vull treballar per les escoles, per la feina i per les famílies d'aquest país. I això es fa avançant cap a la independència, i això es fa fent polítiques d'esquerra, i això, qui ho encarna tot alhora, és d'Esquerra Republicana. Per tant, escolti, jo des del respecte cap a tots els altres, i amb ganes, jo desitjo sort a tothom, i que els altres tinguin tota la sort del món. Tant de bo els altres me la desitgessin a mi, diguem-ne, no? Però, escolti, jo desitjo sort aquests, als altres, als de més enllà, als més grans, als més petits. Per què els hi desitjo sort? Perquè jo el que voldria és guanyar pels nostres mèrits, sí? Per tant, com més sort tinguin, si nosaltres guanyem, més mèrits haurem demostrat. Tant de bo siguem capaços de demostrar-los, i tant de bo la gent ens els vulgui reconèixer. I si, escolti, i si algú que aquesta vegada no ens els vol reconèixer i ens els vol reconèixer més endavant, escolti, també els acollirem, eh? No deixarem a ningú per acollir.
I ara sí, per últim, senyor Junqueras, jo sé que em seguirà tocant el violí, però crec que li he de preguntar...
No li agrada el violí, quan... vostè?
M'agrada més el piano.
Quan... Fem-ho tot, fem una orquestra, diguem-ne.
Quan deixi d'estar inhabilitat, li agradaria tornar a ser cap de llista en unes eleccions?
És irrellevant el que a mi m'agradaria. El que és important és que en aquest país no hi hagi repressió, que en aquest país no hi hagi innocents que estiguin a la presó, que en aquest país no hi hagi gent a qui se li proveixi fer classes a la universitat o tantes altres coses, que no hi hagi gent que es vegi obligada a viure a l'exili, que no hi hagi gent que es vegi atacada en el seu patrimoni, en les cases dels seus fills. Ens van intentar prendre les cases dels nostres fills, eh? Jo tinc un fill d'11 anys i una filla de 9 anys. Van intentar prendre'ns casa on viuen els meus fills. Hosti, jo crec que ningú es mereix això. Aquest país en el seu conjunt no s'ho mereix. Ni tan sols aquell que en algun moment ha pogut sentir alegria de que hi haguessin innocents a la presó, de que hi haguessin innocents a l'exili o que els hi prenguessin la casa on viuen uns nens, ni tan sols els que van sentir alegria en aquell moment no s'ho mereixen. Per tant, hosti, superem això, superem-ho. I, per tant, jo treballo per superar aquesta repressió, per superar aquesta injustícia, treballo per posar justícia allà on hi ha injustícia. I, escolti, després ja es veurà. Jo vull ajudar, i he intentat ajudar aquest país quan era un professor a la universitat, quan feia programes de ràdio explicant història de Catalunya, quan feia programes d'esport, quan feia programes d'humor, quan escrivia articles, quan escrivia llibres. Sempre he intentat ajudar, i escolti, també he intentat ajudar quan he sigut diputat i quan m'han deixat ser-ho, perquè normalment no m'han deixat ser, però sí, és que jo encantat d'ajudar a tot arreu, clar que sí, i si algun dia es dona la circumstància de poder ser el número 24 d'una llista, millor que el número 25, sí, i si és el número 3, millor que el número 42, sí, i l'1, bueno, segurament l'1 és millor que el número 62, sí.
Senyor Junqueras, espero que aquesta entrevista no hagi estat un drama. Gràcies per l'orquestra.
No, jo crec que l'hem salvada, diguem-ne. Molt bé.
Que vagi molt bé, molta sort.
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem illa, president. Força per governar.
Si no saps què li regalaràs a la mare, és perquè no has vingut a Centre Verd. Vine i descobreix un munt d'idees de regal i fes-la somriure. Feliç Dia de la Mare. Centre Verd, a Salt, Girona. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Com ho teniu, això?
Doncs ho tenim bé,
sí?
Com sempre. Tenim molt bé, molt bé.
Val, setmanaria d'aquesta setmana, què hi trobarem?
Què trobarem? Doncs la veritat és que parlem de conflicte i parlem de pau, perquè fem en el número d'aquesta setmana una mirada força general a l'escalada, podem dir, de conflictes que hi ha arreu del món, i també als intents i a tot l'esforç que fa, per exemple, doncs, la diplomàcia vaticana per desescalar. Però a part d'això també recollim testimonis, i per exemple tenim el testimoni d'un jove sacerdot espanyol que es diu Pedro Zafra, que ell pertany al camí neocatecumenal, i ell va arribar a Ucraïna l'any 2011 per formar-se com a seminarista, i va ser ordenat el 2021. Davant la invasió russa va decidir quedar-se al país i ajudar la població. Explica que quan va començar la guerra, ell es trobava en una ciutat a l'oest d'Ucraïna, a mitja hora de la frontera amb Eslovàquia.
Junto conmigo estaba también otro vicario de la parroquia. Total, que al final tomamos la decisión de irnos rápidamente a Kiev, porque ya con todo esto, las noticias que ya decían que podría haber una guerra probablemente, pues nosotros, hablando entre nosotros, dijimos, nos quedamos aquí, abriremos la parroquia y estaremos a disposición de la gente.
Claro, la parroquia de la cual parla es la parroquia de la Asunción de la Mare de Déu a Kiev, on és vicari, i ell explica doncs tota la situació de patiment que es va viure, sobretot al començament. Ho dic sobretot perquè després, malauradament, al final a la humanitat ens acabem acostumant a tot. Però sobretot al començament, doncs, aquells moments de patiment i de molta por.
Pues la verdad que tenía mucho miedo, había mucha incertidumbre, porque por una parte ya la embajada española me había advertido de que en caso de guerra, cuál sería mi decisión, si quedarme, si irme. Me llamaban también, pues eso. Entonces estaba en una situación pues que yo exactamente pues no sabía lo que hacer. Sabía que Dios me había puesto ahí, ya hace desde el 2011 que estoy allí en el seminario, me mandó a Kiev, me mandó a Ucrania. Entonces yo tenía mucho miedo por una parte, pero por otra parte sabía que la voluntad de Dios era estar allí y estar con la gente a la cual el Señor me había enviado.
Clar, ell parla de la gent, no? La gent amb la qual, doncs, la de la mateixa parròquia, els feligresos, aquest acompanyament, i explica que quan van arribar a Kiev van agafar els matalassos, les coses més essencials, i van baixar a la part de la caldera, i explica ell, allà on van poder dormir, i l'endemà, doncs, ja van obrir la parròquia.
Durante el primer periodo de la guerra, los primeros meses, acogimos a más de 30 personas, en torno a unas 35 personas. Había familias con jóvenes, con niños, había matrimonios mayores, había jóvenes y había también, teníamos también una persona mayor enferma que casi no podía caminar, entonces también, pues bueno, los acogimos y en el primer periodo de la guerra, los primeros meses, sobre todo, pues nos dedicamos a la ayuda humanitaria.
Cal explicar, Joan, que aquesta entrevista la fa la nostra companya, la Rosa Maria Janechueca, i cal dir que el pare Zafra és un dels sacerdots que compta amb el suport d'ajuda a l'Església necessitada. Recordem una campanya que du endavant aquesta entitat, Ajuda a l'Església necessitada, que té un lema, Ucraïna, no et vull oblidar. D'aquí la importància que no ens acostumem, a aquestes situacions de guerra, de la invasió russa en aquest cas, perquè, clar, el pare Zafra diu, home, sí, malauradament, un s'acaba acostumant a aquesta situació de guerra. La gent, evidentment, doncs, a Kiev ha tornat a la feina, als negocis, als supermercats, però, clar, ell explica doncs, una mica la sensació que tenen cada cop que igualment sonen les alarmes, que encara que no s'alterin tant com abans, sí que igualment es repeteixen aquests moments de por.
Los colegios, cuando hay alarma, los niños tienen que ir a los búnkeres de las escuelas, ¿no? O las escuelas, por ejemplo, hay algunas escuelas que tienen mitad del alumnado lo tienen online una semana y la otra mitad presencial y se van cambiando. Otros colegios pues tienen todas presenciales, otros colegios pues todos online. Entonces digamos que se va adaptando un poco la vida a eso. Es verdad que cuando suenan las alarmas pues uno ya no se pone tan alterado como antes, pero claro, en Kiev hay bombardeo esporádico.
T'imagines viure en aquesta situació?
Déu-n'hi-do. El més horrorós, Carme, és el que deies, una mica, que malauradament un podria pensar que no, però un s'hi acaba acostumant.
Que sí, que sí, que és increïble que tenim la humanitat una capacitat d'adaptar-nos a les situacions més complicades. És realment molt impressionant. I, com dèiem, la mirada que fem en aquest número és a la situació de conflicte arreu del món. I a la tasca que fa la diplomàcia del Vaticà per intentar desescalar la situació de violència i de tensió que s'està creant. Hem entrevistat el Francisco Vázquez. Ell és ambaixador d'Espanya, va ser ambaixador d'Espanya davant la Santa Seu del 2006 al 2011. I ell diu, el títol és molt evident, diu, la diplomàcia vaticana no obeeix a interessos temporals ni militars ni econòmics. De fet, segons ens explica en aquesta entrevista, la intel·ligència vaticana és reconeguda i valorada com una de les millors i més creïbles d'arreu del món. Explica doncs, que el motiu és evident, perquè a través de les informacions dels fidels, dels religiosos recollides per les nunciatures i traslladades a les visites ad limina que es fan al Papa de les conferències episcopals, el Vaticà té un coneixement puntual del curs dels esdeveniments mundials, sigui quina sigui la naturalesa. De fet, ho sabíem també aquí a Catalunya cada vegada que parlàvem de la situació.
Sí, senyora.
Se sabia que al Vaticà la informació la teníem puntual i molt ajustada. En aquesta entrevista, Vázquez fa balanç del seu període de 5 anys com a ambaixador espanyol a la Santa Seu i ell diu que, per exemple, un dels èxits que va tenir va ser aconseguir la solució definitiva del problema del finançament de l'Església Catòlica adoptant aquest sistema que tenim ara vigent d'una quota de l'IRPF. De fet, estem ara amb la campanya de la declaració de la renta. Seguint, diu ell, la proposta d'aplicar el model italià. Ell també explica que políticament va aconseguir convèncer el president Rodríguez Zapatero de mantenir la vigent llei orgànica de llibertat religiosa davant dels intents que hi havia de promulgar-le, de promulgar una llei nova. Ell diu que, diu textualment, crec que vaig servir de pont de diàleg, es va rebaixar altament la tensió que hi havia i, de fet, parla doncs, que té una relació molt cordial amb l'aleshores president, el Rodríguez Zapatero, i també la Maria Teresa Fernández de la Vega, que aleshores eren el tàndem que conduïa doncs, el govern espanyol. També reflexiona Francisco Vázquez sobre la importància de la coherència pública amb la pròpia consciència de molts polítics que no manifesten la seva condició de catòlics i redueixen a l'àmbit privat les seves creences religioses.
De ahí que sea bueno que los católicos recuperen, bueno, pues algo tan elemental y tan sencillo como sucede en otros países, ¿verdad? De no tener complejo en confesar uno sus propias convicciones, ¿verdad? Y defenderlas y sobre todo hacer frente, ¿verdad?, a posiciones que en ningún caso son posiciones accidentales. Yo creo que hay una corriente muy bien organizada y muy bien planificada que lo que busca precisamente es erosionar el hecho religioso en sí.
Mira, abans ens ho deies, és que és un polític que fa gala del seu catolicisme, no?
Oriol Junqueras. Que justament l'heu tingut.
Sí, sí, sí.
Justament ha sigut la prèvia en aquest espai, no? Ella ha sigut la prèvia d'aquest espai.
Exacte.
Molt bo, això, eh?
No, és així.
Està l'aperitiu.
El que és, és.
El que és. Doncs, com dèiem, aquest número molt centrat d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, Diplomàcia Vaticana al Servei de la Pau. Però també, evidentment, parlem de Girona, perquè no ens oblidem que el 21 d'abril va viure festa grossa amb l'ordenació episcopal i inici de ministeri d'Octavi Vilà. I també hem conegut alhora el nou pare abat de Poblet, el Rafael Barruer, que de fet ell com a prior ja havia assumit el govern de la casa d'ençà del nomenament d'Octavi Vilà com a bisbe de Girona el 29 de febrer, però ja pròpiament l'elecció de Rafael Barruer com a nou abat de Poblet va tenir lloc el 22 d'abril.
Per un costat és un honor i per un altre costat és una certa preocupació, no? Perquè és una cosa nova, no? Jo no havia vingut a ser rabat, sinó havia sigut monjo, no? Normal. I bueno, els anys de monjo ja van passant i vas fent coses i vas fent tasques en el monestir i després eres mestre d'obicis i després eres prior i ara ha tocat aquesta tasca d'abat.
En fi, ara que ho deies, Carme, m'ha fet gràcia, que Oriol Junqueras era l'avantsala de Carme Munté i el Catalunya Cristiana. Hi havia un altre president, en aquest cas del Futbol Club Barcelona, que deia com ho deia? Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, no? Doncs bé, aquest setmanari que porta el nom del nostre país, no?
Sí,
Catalunya
sí,
Cristiana.
Sí.
En fi, Carme, més qüestions?
Bé,
te'n deixo destacar una.
Sí? Doncs sí. Mira, per exemple, també entrevistem el Jaume Figa, que ell és autor d'un llibre, Una família sin filtros, en què parla de la importància, del valor que aporta el fet de ser família nombrosa, una realitat cada vegada més difícil de trobar a casa nostra, però que és veritat, ell està bé perquè ell, del seu testimoni, ell ha sigut família nombrosa i en aquell llibre recull el testimoni d'una altra família nombrosa, però ell el que diu és que s'aprèn a viure en democràcia amb una família nombrosa, perquè t'has d'acostumar de molt petit a compartir, per exemple, l'armari.
Sí, senyora. Carme Munté, sos directora de Catalunya Cristiana, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A tu.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
A la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Gairebé 25 minuts que passen de les 10 del matí. Oriol Vidal Barraquer, què tal? Bon dia. Has escoltat l'entrevista amb Oriol Junqueras o no?
he atrapat el final.
Final, eh?
El final del concert per violí i Joan Trias. A Ràdio Estel.
En sap,
Opus 24.
Lleida, després, et jugaràs un gat vell.
És un gat vell, sí, sap,
sí.
En sap molt.
I, en fi. Sí, sí. Què? Comencem...
Comencem pel final, va.
No. Aviam. L'Oriol portava una notícia, o sigui, d'aquestes de comentar, que porta ell, però la deixarem pel final. Suposo que hi ha molta gent... deu saber a què em refereixo. Perquè en vam parlar amb l'Oriol, en vam parlar amb la Judit, jo també em vaig mullar una miqueta, i ens hem mullat tant que...
que hem acabat xops.
Que hem acabat xops. Parlant d'acabar xops... Ha caigut una cosa del cel.
Ha caigut una cosa del cel.
Que semblava aigua.
Que semblava aigua i que mullava.
Exacte.
Perquè, clar, jo estava escrivint el guió i pensava... Abril, aguas mil, no? Però
sí.
En català no tenia alguna equivalència. I vaig buscar, i es veu que tenim a l'abril cada gota val per mil.
Mira.
Abril mullat, de pa bé carregat.
Com?
Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà, i abril tronat, bon any assegurat.
Coneixia cap.
Jo tampoc. Ara ja la sabem.
A l'abril, aigües mil. Saps el que em vull dir? Ja la tenim feta.
Ja la teníem, ja la sabíem, no? No calia complicar-se. Sí, perquè ha plogut. És a dir, l'abril va acabar amb força pluges, no?
Sí.
Els nivells dels pantans estan pujant i segueixen pujant, no? Malgrat que les pluges van ser de fa uns dies, això ja, ara que ens estem convertint tots en experts en sequera, no?
Mm-hmm.
Ja sabem que els pantans és l'última cosa que s'omple, no? Primer
es mulla
el terra i després l'aigua arriba als pantans. Estan pujant i el govern ha anunciat que es planteja tornar a la fase anterior d'alerta per sequera, que és la d'excepcionalitat, no?
Mm-hmm.
Clar, en aquest país ens passa una cosa curiosa, i és que com que... Estem tan sensibilitzats, per dir-ho d'una manera suau, amb el tema del turisme,
sí,
no? Sembla que tinguem ganes, i jo les trobo una mica irracionals, de que segueixin les mesures i les restriccions, no? Perquè, clar, ara aixecarem les mesures...
Si podré protestar.
No? Exacte. Aixecarem les mesures perquè els hotelers puguin omplir les piscines. I estem molt enfadats per això. I jo penso, home, si ha plogut, s'estan omplint els pantans, això en principi és una bona notícia, hauríem d'estar contents, no? Però, en canvi, ens ho agafem tot pel cantó que punxa.
Crec jo que això de l'aigua, Oriol... No discrepo totalment, Estic molt d'acord, amb l'argument que sostens, però amb això de l'aigua és veritat que jo crec que ens ha agafat por a tots. I que ara que en tenim una mica, la gent comenci a pensar... No la gastem tota de cop.
I el dubte és raonable.
O almenys que no hi hagi aquesta sensació.
Ho entenc, perquè el dubte és raonable, perquè és veritat que tenim uns gestors públics, diguéssim, que els hi costa treballar amb previsió, no? I tema els incendis, no? Per exemple, allò que es diu sempre que els incendis s'apaguen a l'hivern,
sí,
no?
Sí.
I les administracions públiques del nostre país, i suposo que d'altres també, però tenen dificultats per planificar a llarg termini, perquè el sistema els genera pocs incentius per fer-ho, diguéssim, no? Llavors, jo, el dubte és raonable, dir, home, ara hem d'aixecar les restriccions si al setembre les hem de tornar a aplicar, i jo entenc que el dubte és raonable. De totes maneres, també estem molt instal·lats en la resignació de que si no hi ha aigua, no hi ha aigua. I, per tant, a casa nostra no hi han d'haver-hi piscines, no hi han d'haver-hi hotels, hem de tenir tots el cos i a la dutxa, no? I jo crec que hi ha coses que es pot fer. És a dir, hi ha una asimetria molt bèstia en el país entre els territoris que venen regats per l'Ebre, que va ple, i els territoris de les conques internes. Per tant, home, jo crec que podem tenir un debat més ampli sobre la gestió de l'aigua i com ens podem preparar millor per escenaris de menys pluja en els propers anys. Però... és a dir, estem molt ràpidament en la política de la restricció, que jo crec que és una mala notícia per tothom, no només pels turistes, diguéssim.
En fi, l'aigua.
En fi.
De l'aigua als calés.
Va.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around.
Habemos pressupostos.
Habemos pressupostos.
A Barcelona.
A la Barcelona. A Barcelona.
No s'espanti ningú.
No ens animem. Aquest és el tema al que anem per parlar de pressupostos normalment, el moni de cabaret. Perquè ahir es va aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona en un sistema que m'ha fet molta gràcia, que és pràcticament automàtic, no? Recordem que quan Collboni va presentar els pressupostos i no els va poder aprovar, va presentar una moció de confiança. Aquesta moció de confiança, Collboni no la va superar, diguéssim, no va treure els vots necessaris, però això obliga els partits de l'oposició a buscar un candidat alternatiu a l'alcaldia, intentar-lo proposar en una investidura, i si això no passa, i no ha passat, els pressupostos queden aprovats. El que passa en els ajuntaments és molt curiós, perquè així com en el Parlament i el Congrés dels Diputats, el president té la potestat per dissoldre el Parlament i convocar eleccions, amb les restriccions que siguin, però ho pot fer, els ajuntaments no poden, perquè el calendari electoral municipal és comú per tot l'Estat. Uh-huh. Imaginem-nos què passaria, no?, si els ajuntaments poguessin convocar eleccions anticipades.
Tindríem
un guirigall important de calendari electoral. No? I, per tant, això obliga que passin aquestes coses i que en els municipis passa moltes vegades, no?, que la llei obliga a acabar triant un alcalde i acaba governant sempre la força més votada. Uh-huh. Si no hi ha hagut un pacte d'oposició o un pacte d'investidura.
Oriol, em deia, sistema curiós el de l'aprovació de pressupostos, absolutament, sistema curiós, però clar, després et surten els comuns criticant tot plegat quan han fet servir el mateix sistema i et surt Xavier Trias criticant aquesta mesura o aquest fet quan ha usat el mateix sistema.
Sí, és a dir, en els anys electorals, diguéssim, costa molt que un ajuntament tan important com el de Barcelona es puguin arribar a pactes. Quan sapiguem qui acaba acompanyant Jaume Collboni a l'Ajuntament, perquè jo crec que algun dels grups acabarà entrant, i falta poquet, jo la sensació que tindré és això hagués pogut passar fa un any. I si no ha passat fa un any és per les dinàmiques electorals de les europees, ara més a més de les catalanes, i fa una mica de ràbia, diguéssim, no? Perquè... Uh-huh. I ressona una mica amb el tema del Sánchez, això, però com que estem tan instal·lats en la polarització, no?, i com que el procés també ha marcat fronteres molt clares entre partits i entre blocs de partits, això fa que els partits els hi facin molta por pactar amb segons qui, no?, per a veure què diran i per si això els pot afectar electoralment, quan en principi, vaja, jo crec que en general és bona notícia que els partits s'entenguin, pactin, governin plegats, no? I en canvi, ara sembla que s'hagi de fer d'amagat perquè això pot afectar electoralment. I això, en el fons, també és responsabilitat dels ciutadans, si premiem o no premiem aquests comportaments, no?
Ai, Déu meu. Anem a Mallorca?
Anem.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la cabellera rosa i llarga fins als talons.
No sé, ara sí, aquesta cançó és típica mallorquina o xinès mandarí.
Exacte.
No ho tinc clar.
Jo no sé en què està cantant la Maria Hein, en quin idioma està parlant. Mm-hmm. Ha passat una cosa que a mi, la veritat és que crec que és bastant emprenyadora.
A mi m'empipa molt, això.
Molt. Què ha passat? Vosaltres sabeu allò de, no sé, el Reial Club de no sé què, la Reial Associació de no sé quantos. Doncs jo això no ho sabia, però es veu que les organitzacions, és a dir, si Ràdio Estel l'interessés, podria demanar a la Casa Reial, diguéssim, que li posés el títol de Reial al davant, no? I llavors la Casa Reial ho valora i atorga o no atorga aquest títol. Què ha passat aquesta setmana? Doncs que el rei Felip VI ha donat el títol de Reial a una associació que es fa dir, no ho intentaré dir en pronunciació balear, però Reial Acadèmia de la Llengua Balear, que defensa en contra del consens, i no el consens, diguéssim, sinó de l'evidència científica, que existeix una llengua balear que no és el català. No. I el rei li ha donat el títol de Reial, oficialitzant una cosa en contra dels criteris de les universitats de tot el món, diguéssim, i de les de casa nostra, per entendre'ns, que són les que són més expertes en tema de lingüística, i tant és així que fins i tot el PP defensa els balears que...
Sí.
És a dir, així com a València sí que...
És històricament discutit.
Exacte, és històricament discutit, perquè el PP li ha interessat discutir-ho, diguéssim, perquè hi ha hagut un moviment polític que li ha interessat segregar lingüísticament de manera artificiosa el valencià del català a Mallorca... I a les Balears això no passava, diguéssim. No, ningú té cap problema per dir que parlen el català balear, no? Uh-huh. En canvi, i aquesta associació, perdó, de friquis, crec, que ara tenen...
Reials friquis.
Exacte, de reials friquis, que ara tenen aquest títol i que jo no entenc, bueno, sí que ho entenc malauradament, perquè això lliga molt amb el discurs del rei després de l'1 d'octubre, diguéssim, sí, no? Amb la militància política que fa la Casa Reial Espanyola amb un tema com aquest, que és tan absurd.
És bèstia.
És molt bèstia.
És bèstia.
És molt bèstia.
És bèstia això, és bèstia que el mateix dia de Sant Jordi haver d'escoltar el president de l'Aragó dient que Catalunya celebra Sant Jordi perquè, claro, ellos hace siglos que celebren Sant Jorge. És que és bèstia.
És bèstia i és...
És bèstia i ridícula alhora, que són dues coses que són compatibles, eh?
El mínim que li podríem demanar a l'Estat, diguéssim, els que tenim una sensibilitat sobre la nació catalana, diguéssim, el mínim que li podríem demanar a l'Estat és que ens deixés en pau amb aquestes coses, no? Diguéssim, és a dir, com quan se'n diu a parlar de la Iuso de Catalunya, no? És a dir, senyora, deixi'ns en pau, és a dir, i amb aquest tema, deixi'ns en pau. El següent pas seria el reconeixement, és a dir, com a mínim, diguéssim, lo interessant que seria... a nivell de l'Estat és que la nació espanyola hagués sapigut crear un relat que l'expliqués amb ella mateixa incorporant, diguéssim, els sentiments nacionals del País Basc, de Catalunya, però en canvi no. En canvi tenim sempre demostracions de que els molestem molt, la nostra pròpia existència.
Clar, si és que... Jo crec que es tendeix a centralitzar o a voler recentralitzar tant a l'Estat espanyol des de Madrid, des del Madrid polític, que deuen molestar coses com inclús... jo conec andalusos, per exemple, que els molesta molt l'apropiació del flamenc, de la sevillana, etc. Aquesta apropiació de l'Estat és flamenc i sevillana, no, perdona, flamenc i sevillana és Andalusia. Exacte. Igual que nosaltres som barretina, calçot i sardana. Saps el que et vull dir?
Fi, sí, no.
Que hi ha una apropiació cultural, no sé per què.
Clar, totes les nacions es construeixen... És a dir, tots els relats nacionals, diguéssim, es construeixen en base a elements banals, diguéssim, no? Per entendre'ns, jo què sé, a Anglaterra tenen la monarquia, a França tenen el formatge, als Estats Units tenen el 4 de juliol, no? El problema és que quan i això no és un procés dissenyat exactament, però quan Espanya, o quan la nació espanyola intenta construir-se com a estat unitari i construeix un relat nacional propi, li molesta profundament la singularitat catalana i, en canvi, decideix espúriament, no?, com deies tu, a agafar la singularitat andalusa i convertir-la en senya d'identitat de tot l'Estat, no?
Sí, sí, sí.
I evidentment, té problemes la nació espanyola per explicar-se a si mateixa.
Té problemes per explicar-se a si mateixa perquè mai ha entès què vol dir allò de la plurinacionalitat. Punt.
Exacte.
I punt.
Exactament. Sí, sí.
Ai, la campanya. Espera't.
Traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Me'l trobem a faltar, Camilo Sesto.
Ai, ai, sí. I a qui no trobem a faltar, diguéssim, és a la campanya electoral.
No,
perquè
està
ja
fent llargueta, eh?
S'està fent molt llarga i no? Encara queda una setmana, escolta'm. Ja no puedo más.
Sí,
jo
sí,
crec que som uns quants els que diem que ja no puedo más de la campanya. Va, repassem algunes de les coses que han passat aquesta setmana.
Som-hi.
I si em poses més sobre la taula, les comentem, eh? Coses que han passat. Tòtems Convergents donant suport a la candidatura de Puigdemont. I quan dic tòtems, dic... Els
tòtems,
diguéssim. Sí. Jordi Pujol i Artur Mas, els dos presidents que ha tingut la Generalitat convergents, que han dit els dos explícitament que votaran a Junts.
No sé si t'ha passat a tu. Jo de Jordi Pujol m'ho podria més o menys esperar, més o menys. D'Artur Mas, no.
Ah, doncs a mi és al revés.
Sí?
Sí.
Ahir m'ha sorprès, Artur Mas.
Jo a mi és al revés, perquè...
Tot i triar ell el seu successor...
Sí.
En Carles Puigdemont, la figura de Carles Puigdemont, però se n'havia desmarcat prou.
Clar, Artur Mas, jo crec que li passa una cosa. Recordem que Artur Mas va fer... Dir que va fer campanyes molt, però que va demanar d'una manera relativament tímida el vot per Àngel Chacón a les anteriors eleccions al Parlament, que es presentava pel PDeCAT, però jo crec que Artur Mas té un problema i és que el síndrome del partit petit li és molt difícil amb ell, saps? Llavors... es va quedar el PDeCAT una mica, jo crec que per responsabilitat, no? Perquè uh-huh. havia contribuït a fundar-lo i tota la pesca, i una mica contracor es va veure obligat a donar suport al PDeCAT. Però ell, amb ell li interessen els projectes polítics grans, ambiciosos, no? Encara que això vulgui dir, segons com, trair una mica l'essència. És veritat uh-huh. que Artur Mas també entra en un moment a donar suport a la campanya de Junts o de Puigdemont, quan aquest està fent un paper... És a dir, Puigdemont o Junts ja no renega tant del que havia sigut Convergència. No? Aquí també s'ha modulat. Hi havia hagut moments en què sí que feia molts esforços per desmarcar-se del que havia estat Convergència, ara ja no ho fa tant. De fet, hi ha unes declaracions d'ahir, uh-huh. crec, del propi president Puigdemont, dient sentir-se orgullós del que havia fet Convergència. Per tant, no m'ha sorprès. Pujol sí que el veig un perfil més ideològic, sí que em costa més que doni suport a... Sí que em sorprèn més que doni suport
sí, que
a...
Pujol, de un tiempo a esta parte, que en diuen, des de fa relativament poc, li és igual tot.
Sí, probablement sí. I també crec que té la sensació, i el país té una mica la sensació, que li estem començant a perdonar, no?, una mica el que sí. va passar. Estem començant a posar a la balança els altres elements del seu... de la seva trajectòria política, i per tant el balanç que tenim tots de Jordi Pujol és una mica més equilibrat del que va ser just després de la confessió, diguéssim, no?
Sí, sí, sí,
on vam ser tan durs probablement com es mereixia, eh? Però...
Sí, sí, sí.
Més coses que han passat.
Vinga.
Illa, que ha fet un amago, perdó, no es diu així, però ja m'enteneu,
sí, sí.
de pactar amb Junts, no? Evidentment, Puigdemont ho ha rebutjat, però Illa, en aquest intent de posar-se en la centralitat, diu, escolti'm, jo hauria de poder arribar a acords també amb Puigdemont. Evidentment, uh-huh. és molt difícil. Altres temes. Les enquestes... Jo no sé què creure'm, de les enquestes. Crec que
Estan sent molt estranyes.
Estan sent molt estranyes. Sí, jo les veig estranyes. Em costa identificar tendències. Un element interessant que crec que és que... l'element que pot ser més disruptiu és l'entrada d'Aliança Catalana, perquè, uh-huh. és a dir, l'entrada d'Aliança podria fer que l'independentisme tingués majoria en escons, però impossibilitar una investidura independentista, perquè
sí.
ERC ja, i la CUP, evidentment, Esquerra i la CUP, ja han dit que no pactaran o no participaran en cap maniobra que inclogui Aliança, no? I l'altra cosa que ha passat aquesta setmana és que Sánchez ha vingut a fer l'esperat bany de masses a la campanya, no? Primer la Feria d'Abril, ahir...
No sé si calia, després de 5 dies de reflexió, marxar a la Feria d'Abril, No sé si calia. Espera, parlem.
Ara parlem. Ara parlem,
sí?
Va.
Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, hay amor.
Se queda, eh?
Se queda con nosotros.
Espera't.
Se queda con nosotros.
Judit Casellas, què tal?
Bon dia.
Volia ser molt dolent avui. I no vull ser-ho perquè jo també em vaig mullar, entre altres coses. No he tret el tall del divendres passat. I el volia treure, eh?
Uf.
Però és
sort.
Que ni una...
Sort.
Ni una.
Clar, si t'equivoques a la primera ja t'equivoques en tot.
Sí, exacte.
Que vull dir.
Clar.
Però jo crec que... Hosti, ara anem a l'Oriol, eh? Però com a periodista, Judit, desmenteix-m'ho, això. Tots els senyals...
Eren que dimitia.
Tots. T'ho dic perquè després les xarxes se n'han fotut del món del periodisme a nivells estratosfèrics, eh? Però clar... Tot diuen al mateix matí. No, és que Pedro Sánchez, abans de anunciar el que hagi d'anunciar a les 11, que abans havia de ser les 12, ha anat a veure el rei, dius, ui.
Que està, ja, i en aquest ja moment també vaig dir, ja està, dimissió.
Clar, jo també ja vaig tenir claríssim en aquell moment. I jo, si fos el rei, estaria molt enfadat,
sí,
diguéssim, no? Perquè és una utilització...
De la institució.
De la institució, no?
Sí, sí,
molt
sí,
frívola.
Sí, sí.
només tenia sentit anar a veure el rei i parlar amb ell si li presentaves la dimissió, no? que és el formalisme que has de fer. Però per no fer-ho, simplement l'ha fet jugar en la seva...
És absurdíssim.
La seva escenificació.
Vale, ens vam equivocar en tot, no passa res. Taula rasa. Però el que va fer dilluns Pedro Sánchez li pot començar a jugar a la contra després del que vam veure a Ferraz?
No, no ho sé. És a dir, jo l'exercici que he intentat fer aquests dies per valorar això és una persona que està molt menys polititzada del que ho estem nosaltres, que estem en aquesta taula, no? Que probablement ha rebut dos o tres inputs sobre tot això, com l'ha afectat, no? En aquesta persona. La majoria de la gent no està tant... És a dir, érem quatre... Més enllà dels periodistes, diguéssim, érem quatre els friquis que estàvem connectats amb la compareixença en directe el dilluns a les 11 del matí. Jo crec que sí, que hi ha molta gent, diguéssim, que rep aquests inputs d'una manera molt diferent a la que rebem nosaltres. Llavors és molt difícil valorar com en aquesta gent l'afecta. I sobre si li ha sortit bé o no li ha sortit bé, jo crec que depèn una mica de quin és el seu objectiu, que no està clar. És a dir, si el seu objectiu era sacsejar la campanya de les catalanes, sí. Si generar adhesió entre potencials votants dels socialistes, jo crec que també, perquè jo crec que en el potencial votant socialista això el remou. Ara, si tenia un objectiu estricte de rebaixar la polarització, no? I el motiu no era tan cínic, llavors no ho tinc tan clar, si li ha sortit bé o no li ha sortit bé.
Ahir vaig anar a l'acte que va fer a Sant Boi i el vaig veure molt fort, I el públic l'aclamava, estava inquiet per veure'l, o sigui, realment el públic era com que encara l'esperava amb més ganes.
Clar. Sí, sí, hi ha una mobilització del simpatitzant i del votant socialista clara, crec jo, i hi ha un altre element, és a dir, si l'objectiu del moviment era... trencar amb els debats interns dins del PSOE, aquí també ha sortit reforçat, diguéssim, no?
Sí, sí, sí.
Però en aquest sentit li hauria anat bé.
Oriol, et quedes?
Va, sí.
Sí?
Va.
Publicitat i de seguida continuem parlant de Pedro Sánchez.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. La Tupinada, amb Judit Casells.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en inglés.
És una sensació... Perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez, un perro Sánchez.
Ai, que tenia moltes ganes de la tupinada d'avui, perquè aquesta ha estat una gran setmana després que Pedro Sánchez ens fes una finta de les seves i finalment no dimitís.
Sí, sí, bàsicament és el que estàvem comentant ara,
sí,
no?
Sí, sí,
tots
sí,
tres.
Sí.
Aleshores, com que jo realment em vaig creure que dimitia, sobretot després que anés a veure el rei, però també, sobretot... després que comencés el seu discurs així.
Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena.
No, no, em va passar exactament el mateix, Judit. Estàvem seguint des d'aquí en directe el que deia Pedro Sánchez i em mirava la peixera i els estava dient a tots, dimiteix, s'ha acabat això.
L'inici del discurs estava escrit...
Sí.
Confondre't.
Jo crec que sí.
La pregunta és, creieu que aquest discurs... La carta la va escriure ell, això jo crec que era bastant evident.
Jo crec que ho fa al revés, el discurs...
Sí, exacte.
El fa al revés.
Aquest discurs el va escriure ell o no, va tenir assessorament?
No, assessorat, home.
Sí, oi?
Sí, home, i tant. Sí.
Ara, sense cap mena de dubte, Joan.
Digue'm.
El millor moment del discurs és aquest.
Esta decisió no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante... Se lo garantizo. Por eso...
No, no, o sigui, jo és un moment que encara no supero, Judit. O sigui, porto buscant la persona que va cridar des del segon 2. Això t'ho pot assegurar en Guillem,
sí,
que el tenim de productor, que anem de bòlit. Clar, sona molt un nom, però jo crec que no.
Quin?
Montero.
Després del show que va fer dissabte, clar, tu podries imaginar.
Podria ser, sí,
María Jesús Montero, dir, que està darrere les càmeres.
Sí.
Perdona, eh?
És que
gros,
eh?
Montero?
Per al to de veu...
Bueno, no ho sé, sí, però si algú sap...
Que ens truqui a...
Si us plau.
Immediatament.
Si us plau.
Immediatament, perquè és que no podem viure amb aquesta incertesa. O sigui, ens està costant dormir tot perquè no sabem qui hi ha darrere d'aquest crit.
I si era Begoña Gómez?
Això està més divertit encara.
Ai, Déu meu. En fi, que alguns usuaris de les xarxes socials també van compartir aquesta cançó d'Aitana i Lola Índigo per ironitzar sobre aquesta decisió de Pedro Sánchez.
No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy.
Que no, me quedo.
Crec que la representa
quedo,
molt bé.
Sí, sí, sí.
Me quedo.
Està molt bé aquest ja no me voy, me quedo.
Me quedo.
Però jo crec que quan anuncia aquests dies de reflexió, jo crec que Pedro Sánchez té molt clar que marxa.
Jo que s'ho pensa molt, crec que sí, eh?
Sí, jo també estic, crec que s'ho pensa. És dir, jo crec que té un punt honest, la carta, eh?
Sí, jo també ho penso. Mm. O ho vull pensar.
Ho seguim pensant, eh, després de tot?
Sí.
En fi.
Sí. En fi, deixem davant de Pedro Sánchez, que crec que ja ha eclipsat prou titulars aquesta setmana.
Sí.
I mirem quines perles ens ha deixat la campanya electoral aquí a Catalunya.
Si us plau.
I una d'elles és aquesta de Salvador Illa.
Que sepas, Pedro, que desde Santa Coloma, como desde Lérida ayer, como desde... Sabadell anteayer, desde todos los rincones del socialismo catalán, estamos contigo.
Lérida, que tots hem descobert aquesta setmana també, que és un municipi de Colòmbia.
Epa!
Sí.
Lérida, eh?
Lérida.
Sí, sí. Jo el que no entenc, perquè hi ha hagut molta crítica al respecte, eh? Jo, no és tanta crítica, eh? Però si juguem, juguem. No sé per què diu Lérida i no diu Sabadell.
Ahir va dir Bajo Llobregat.
Bajo Llobregat, sí, senyora.
Jo crec... És a dir, crec que té un problema aquest senyor. Jo crec que la crítica és una mica excessiva i forma part,
sí,
del joc de campanya.
És un joc de campanya, absolutament.
Diria que això és un lapsus que no vol dir excessivament res i que el senyor no està acostumat, diguéssim, a utilitzar toponímics en català quan parla en castellà, no? I que, perquè es veu clarament que intenta, va dir una cosa i fa una finta, tal qual. Per tant... Però és veritat que ens sona raríssim, això, a l'Èria. Sí. I més d'un candidat a la presidència de la Generalitat, no?
Sí.
Escolta'm, però ella ha reaccionat a les crítiques, eh?
Sí, de fet, en una entrevista a Nació Digital li van preguntar explícitament per aquesta qüestió i va dir això.
El de Lleida és un error fruit del cansament. Lleida és Lleida.
Lleida és Lleida.
Mira, el que passa és que
exacte, però em va sorprendre que justament ahir digués Bajo Llobregat.
Sí. Que no entenc per què hem perdut 10 anys a Catalunya. I un Bajo Llobregat...
A mi em va ser, no sé, no. O sigui, em vaig xirriar molt, Bajo Llobregat.
Jo crec que no sé. No, és que no havia sentit mai,
jo
ni
tampoc.
En castellà.
Jo tampoc. Jo crec que aquest se l'inventa directament. És a dir, el problema... el problema d'aquest senyor és que hauries de fer la campanya 100% en català. Aquest és el problema, diguéssim, sí, que haurien de normalitzar. Fins i tot quan parla amb el Pedro Sánchez, diguéssim, li hauria de poder donar el missatge de suport en català.
Que, però és que el partit el força una mica en fer un castellà, també?
Jo crec que el problema és que el PSC, sense marxar del tot del consens sobre la llengua catalana, no?, que s'havia construït amb la immersió lingüística, tal qual, està jugant una mica el joc que va fer Ciutadans, no?, i convertir la llengua en un element molt de debat polític, i que la llengua implica, pues, voler ser independent o no voler ser independent. I en lloc de mantenir-se molt ferms en el seu compromís d'escolti'm, la política de Catalunya es fa en català, no?, doncs fa aquest joc per intentar estar al mig, no?, i apel·lar també a una part del seu electorat important, que és castellanoparlant, no?, i que es pensa que si li parla en català doncs ho percebrà malament, però crec que haurien de fer el sobreesforç de fer-ho sempre en català.
Sí, o sigui... Punt. Exacte. Crec que és aquesta voluntat de voler arribar a tothom i de fer aquesta barreja.
S'ha dit que durant, previ al procés, diguéssim, els partits independentistes també van començar a fer campanyes a favor de la independència en castellà per intentar acostar-se. El Cinturó Roig, Esquerra Republicana ho va fer molt, no? Hi havia el, com es deia, el grup d'on venia Rufián, no? Els...
Sumar?
Sumar, no, Sumar és la llanda, no, però
era algú de Sumar...
Sí, una cosa així, no? Intentar parlar a favor de la independència en castellà. I això ha quedat una mica en la manera de fer política a Catalunya.
En fi, un altre dels moments que us volia portar també és que hi ha hagut molta polèmica a les xarxes perquè el cartell del PSC per a aquestes eleccions és Força per Governar. Aleshores, hi ha usuaris a les xarxes socials que han dit que la forma correcta seria Força per a Governar, o sigui, amb la proposició A. Clar, i dic, i ara què? Perquè dic, no en tinc ni idea si és Força per Governar o Força per a Governar, així que he decidit preguntar-li al mestre Virgili.
Home. Hi ha qui defensa que davant d'infinitiu només es diu per, no es diu mai parar. Però això jo no hi estic d'acord. En aquest cas, Força per a Governar és la destinació, és per allò que vols la força. Per tant, hauria de ser parar, a parer meu.
Doncs mira, ja tenim resposta.
Segons Virgili, per a governar.
Mm-hmm. Sí, m'ha sorprès, venint de Virgili, que sigui tan... No, normalment és molt contundent.
Sí. A mi
no,
també.
Això s'ha de dir, això. I en canvi, sí, és com... No?
Com que et ve a dir que també està bé per governar.
Sí.
Sí. Sí, però normalment és veritat que ell és molt... És A i és A.
Sí.
No hi ha terme mig. Aquí ha estat
molt.
Com... Sí. Sí, no ho sé.
Aquí matitza molt. Per cert, allò del Gabriel Rufián era sumater.
Sumater.
Exacte. Sí. Va, i una altra relliscada dels partits, si més no per mi, és el vídeo que ha fet Esquerra Republicana per criticar els expats,
sí,
aquests immigrants que venen a la ciutat amb un alt poder adquisitiu. El partit ha gravat a la presidenta del grup municipal, ha gravat a l'Elisenda Alemany, mentre fa un cafè a l'Starbucks amb aquest missatge.
Mentre que faig un cafè de 4 euros, us explico què són els expats i els nòmades digitals. Els expats són persones amb alt poder adquisitiu que venen a viure temporalment a Barcelona. Segons alguns estudis, avui en dia ja representen prop del 10% de la ciutat. Estem parlant de més de 150.000 persones. Persones amb més poder adquisitiu que volen llogar pisos, els preus pugen, el comerç del teu barri canvia, també les relacions i la llengua del dia a dia.
Clar, aquí fa una crítica molt forta cap als expats. Mm. El que em sembla contradictori és que el vídeo està gravat dins de l'Starbucks, mentre l'Elisenda Alemany es veu un cafè de l'Starbucks i es veu tot al fons de la cafeteria, o sigui que no tens cap mena de dubte.
Que dius Starbucks, eh?
Exacte. Val. Dius, és Starbucks, tal qual, perquè a més la veus amb el típic cafè de cartró,
sí,
que és molt identificable amb aquesta marca, i que per mi li estàs fent publicitat.
Sí.
Perquè, o sigui, de veritat que la imatge és molt clara.
És d'anunci.
Aleshores, em semblava com molt contradictori criticar, no?, que hi hagi cafeteries que et venguin el cafè a 4 euros mentre per mi li estàs fent com publicitat encoberta.
Sí, sí, sí.
Aleshores,
és estrany, és un missatge,
sí,
estrany.
Sí, potser per mi hagués estat doncs millor que haguessis anat a la cafeteria de barri, t'haguessis demanat un cafè a un preu raonable i haguessis dit, doncs, això és el model que volem per Catalunya.
Aquest cafè no val 4 euros.
Exacte.
Exacte. Sí que és una mica estranya la manera de comunicar, de com aniré caro tot plegat, eh? Però sí, sí, sí. Escolta, ens queda res, minutet i mig. Vam dir que ho faríem i ho farem.
Ho farem. Ui.
No, estic...
L'Oriol s'està estressant.
Està fent, sí, les seves càbales. No, estava fent les seves càbales. Us vaig demanar un vaticini de cara al 12 de maig.
Sí.
L'Oriol ja m'ha dit que me'l donarà demà.
Sí, jo me l'he de pensar bé.
Que demà... Ens veiem i demà me'l dones.
Va.
La Judit el té.
Jo el tinc. No sé si vol copiar-me ara.
Ah, no, però no ens el diràs ara, no?
Sí.
Clar, la gràcia era dir-lo ara.
Bueno, també ho podem dir divendres que ve, no? Encara no han sigut les eleccions.
Voleu dir-lo el proper divendres?
Clar, també podem esperar.
Sí, porto els deures fets. Perquè ara m'està vinint
de coses
del col·le.
Em faràs mossegar la llengua?
Sí.
Perquè en tenim moltes ganes.
Espera't, em miro els de la Judit, eh? No els dic, eh? Em miro els de la Judit.
A veure, què en pensem?
Els diem el proper divendres.
Ai, 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 ai.
Però estaries d'acord amb mi o no?
A la majoria sí.
Vale.
A la majoria sí.
No
els veuràs.
No els vull veure, no els vull veure, que si no...
Va, escolta, que marxem a l'informatiu i tornem de seguida. Gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Bon cap de setmana.